La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que el microones va ser un invent fruit de la Segona Guerra Mundial? Però com va passar tot això? És cert que en cap cas les guerres són bones, però a vegades durant el seu transcurs es desenvolupen idees que més enllà milloren la nostra vida, com és el cas del microones. El doctor Percy Spencer estava treballant en un projecte relacionat amb la tecnologia de magnetró, que es feia servir per a construir un nou tipus de radar. Durant la seva investigació, ell lluïa a la butxaca una barra de xocolata i en acabar de fer un dels experiments es va adonar que la barra de xocolata estava ben fosa i, coneixent que les microones generen calor, es va qüestionar si la barra de xocolata havia estat afectada per aquesta proximitat al tub de magnetrons. I aquesta va ser l'espurna que va generar la creació del microones. Per confirmar aquesta teoria, va iniciar una sèrie d'experiments que van acabar assentant les bases d'aquest invent.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio, aquesta segona setmana estiuenca, fent aquest programa de gastronomia, de pagesia, de bon menjar, de bon beure i, sobretot, de bon compartir. Mireu, tenim l'Imma Puigcorbé a punt amb el seu tuit rural. Després anirem al Mercat de les Corts a veure què s'hi cuina. L'Ignasi, de Cal Ignasi de Cantoni Gros, avui passa pel Bocato di Cardinale. També tenim a punt la nostra cervesera més internacional, la Judit Càrtex. Avui parlarem, atenció, amb en Josep Lluís Delicioso, parlarem d'uns ous molt curiosos. Amb l'Òscar Gómez ens porta un restaurant d'aquí a casa nostra, de la Gui Virgínies de Catalunya Ràdio, i avui anem cap al Penedès, on pare i fill, la família Agustí Torelló Roca, doncs parlarem d'escumosos, parlarem d'un territori, parlarem de projectes, parlarem de traspàs generacional, parlarem de somnis i sobretot parlarem de bombolles. I avui tenim en Lluís, el nostre xocolater més internacional també, que ens porta la seva poesia líquida. Comencem! El tuit de l'Imma Puigcorbé.
AP7 a la Jonquera, tallada en dos sentits de la marxa. Interpel·lem a la Unió Europea a que ens escolti a través del manifest d'Aranguren. 33 propostes / reivindicacions per tal de que la nostra pagesia tingui futur i aquest sigui arrelat a la terra i no darrere una vitrina de museu.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I amb aquesta sintonia ens n'anem cap al Mercat de les Corts, que allà ens hi espera en Salva, que té la fruiteria La Pera Eco. Salva, molt bon dia.
Molt bon dia, noi.
Què tal? Com va l'estiu per aquí a les Corts?
Bueno, tenim aire condicionat i estem fresquets.
Home, jo crec que si estigués visquent aquí a Barcelona, t'haig de dir, Salva, que jo viuria als mercats de Barcelona, perquè, clar, aire condicionat i bons aliments, què vols més?
Sí, no?
Escolta, quina és la fruita que marxa més ara a l'estiu?
A veure, aquests dies ara està triomfant molt la cirera. Oh. La cirera està superbona i, bueno, de fet, jo no paro de menjar-la tot el dia.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Escolta, m'alimento de cireres.
Ah, això, digues. I el meló, quina és la veritat que es demana més ara? Allò, la pell de galàpet, o ara la gent és més de Cantalup o de Gàlia?
Sí, bueno, hi ha tot això, però bueno, el que és més bo, que sempre triomfa més també, és el meló pell de gripau.
El pell de gripau, déu-n'hi-do.
El pell de gripau és el típic sempre, que és dolcet i molt bo.
Escolta, i ens expliques alguna recepta ben refrescant que porti fruita per aquest estiu?
Olín, a veure, una recepta refrescant... Doncs una macedònia, préssecs fantàstics de l'Ordal, de proximitat, ho barreges amb, bueno, cosets de melós i Bueno, hi ha molts tipus de fruiteta. Ara l'estiu és quan n'hi ha més.
Clar, préssec, meló... Home, aquí tu, jo no sé si tu ets, diguem-ne, de fer una amanida allò de fruites, una macedònia, allò apta per tot el món, o després, diguem-ne, tu ets d'aquells que dius, saps què? Jo a la macedònia hi foto una miqueta de moscatell, o una miqueta de Jerez Dolls, no? O ets d'aquells que a la macedònia la poses a la copeta d'un bon escumós?
Aviam, tot ajuda. Un moscatell fantàstic, o en cava també superfantàstic. Aviam, és que vinc del Penedès, tu.
Ah, punyetero.
Jo vinc del Penedès i... Va, ara m'has tocat la fibra.
Clar. Doncs, home, doncs jo crec que, mira, el préssec de l'Ordal, que va fantàstic. El sí. Meló, com bé dius. Escolta, sí. Que encara hi queden algunes cireres, també. Sí. I no sé si ja hi tens algun raïm d'aquests que tinguis
raïm,
per aquí.
No, raïm no.
Raïm,
eh? Raïm ja arriba. La verema comença a l'agost.
Clar.
Raïm encara no.
Clar.
A veure, enllà, però jo el que tinc, com que tot és de proximitat, doncs el raïm, el que hi ha ara no és d'aquí, no sé.
Perfecte, doncs no.
Jo no el tinc.
Doncs no. Escolta, posem-hi peres de Lleida, que ja en tenim, no?
Doncs sí. Eh? Sí, peres Sant Joan, ara, també, fantàstica.
Hosti, tu. Bueno, tot això ja ho reguem aquí amb una miqueta de cava bo del Penedès, eh? Sí. I vinga, va caixuta, com diuen. Salva?
Sí, perfecte.
Escolta, Salva, moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada de la Fonda de Catalunya Ràdio. Vindrem al Mercat de les Corts. Mira, vés tallant pressa, que acabem el programa i venim.
Vale, escolta una cosa. Salut, alegria i ecologia.
Ara. Som-hi, la pera eco. Vagi bé.
Vagi bé, adéu. Adéu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I avui, el bocato di cardinale, l'Ignasi Camps de Can Toni Gros. Ignasi, per esmorzar, dolç o salat?
Salat. Sempre salat. Un bon plat de callos, un cap i pota galta, el que hi hagi.
Del mar?
Del mar m'agradaria les bones gambetes, va.
I de la terra?
Les patates, les bones patates.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Una truita.
Un vici culinari que puguis explicar?
Bueno, vicis culinaris... Ostres, una bona hamburguesa marrana.
Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Rivet.
Un sabor o aroma de la teva infància? El dia de festa vas a dinar a...
Bueno, puc anar a dinar a Mira Barcelona, la Marcelada m'agrada molt, a Olot a vegades al Camp Palaio, l'Hostal del Sol, el Tots són pops de Colera, la Font de Calxers del Gombrenc...
Déu-n'hi-do. Escolta'm, quin és el teu bocato di cardinale? Aquella mossegada que em fa veure les estrelles.
Ai, la tòfona.
Hi ha algun producte que no suportis?
Crec que cap, però els cargols de mar no m'acaben de convèncer.
Escolta, la truita de patata, amb ceba o sense?
Totes dues.
Depèn del dia, no?
Del dia, sí.
I l'últim, acaba la frase, un bon tall de pernil salat amb...
un alferrat.
Ignasi Camps, de Can Toni Gros, moltíssimes gràcies.
Apa, que us vagi molt bé, gràcies a vosaltres.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès, salat a mà, peça a peça i assecat sense pressa, com es feia abans a les masies de pagès. El pernil de Can Mateu està elaborat amb pernils de races seleccionades d'origen 100% català i compta amb el segell de Girona Excel·lent. I ara te'l portem a casa. Compra'l al nostre web pernilscanmateu.com.
La Fonda.
I ja tenim la Judith Càrtex a punt amb aquesta sintonia per posar-nos una nova setmana, un nou estil de cervesa diferent. Judith, bon dia.
Bon dia, salut a tothom.
Què diu la senyora Càrtex?
Avui la Càrtex us porta una German Pils.
German Pils.
Una German Pils. Potser de les Lager alemanyes és la que més extesa està a la seva elaboració. És una cervesa que us porto de Jovo Brew, de Vilanova. És
mira,
una lager...
el país d'en Pere Tàpies.
Ah, no? Pere Tàpies, i tant, sí. I tant. Lager amarga, també és carbonatada, és neta i refrescant, té un final sec, això és molt interessant. És una miqueta més amarga que la Helles i una miqueta més atenuada que la Txeca. Per tant, a la seva mesura. 4 amb 2 graus, I amb què ho maridaries?
A veure.
Jo amb un pollastre rostit amb ametlles i olives negres.
Hosti, tu que bo.
És suau però molt bo. I si no, amb pernil del bo. Acabadet de tallar.
Pim-pam, allò
ho vaig tallar. Acabadet de tallar. Jo ho veig directe. Perquè, tot i que la German Pils és lager, és molt subtil, ja té una miqueta més de cos, té molt gust de pa, per tant, ho veig claríssim per sucar aquest pollastre rostit. Jo crec que és perfecte.
Clar, i ara em fas pensar amb el suc d'aquest pollastre rostit que ens haurà quedat allà a la cassola, i fotem un grapat de fideus i fem un altre plat, que aquest fideus amb les rampoines del pollastre rostit també diu una verga aquesta cervesa, no?
Carai, jo crec que ho haurem de provar,
Va, fem-ho.
Sí.
Tu fas el pollastre i jo ja faré els fideus.
Molt bé, no? Estic d'acord. I la birra els dos, no?
Exacte, i tant.
Que no falti.
Càrtex, moltes gràcies.
Merci, vagi
molt bé. Fins demà.
Salut.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ja ho sabeu, que quan arriba aquesta sintonia és la sintonia d'aquí, home, del nostre home més deliciós de la Fonda de Catalunya Ràdio, Josep Lluís Penedès. Bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta, molt bona la sopa d'amaní de cacauet que l'altre dia vaig tastar,
Sabia que t'agradaria.
Sí. Què? Cap on anem avui? Quin viatge fem?
Avui ja és més potent. Això ja és per paladars que tinguin ganes d'aventures, en riscos, nous sabors i que no siguin molt llepafils.
A veure, què menjarem?
Mira, el plat, no sabria si dir-li plat, però va, diguem-li plat, és xinès i, bàsicament, doncs això, amb el passar dels anys, va arribar a Vietnam, a Laos, Filipines, i ara el més conegut és a Filipines. I parlo del balut.
Balut, què és el balut? A veure.
El balut és un ou que té l'embrió a dins i que esperem... Sí, aquest és...
Això és de...
Són paraules majors.
Això és de 18 anys, eh? Ara surti el ping aquí.
Exacte. Llavors s'esperen entre 12 i 19 dies de que, bueno, hi hagi l'embrió dins.
Sí.
Llavors el treuen, els 12-19 dies màxim, i llavors es bulleix. I aquí tenim el balut. Bueno, quan l'obres, l'has de xurupar, t'has de prendre el caldo, el brou, i llavors poses una salseta que t'acompanya, que és de vinagre, amb una mica de picant, i tu vas menjant. La part més difícil d'acceptar és que tu veus l'embrió. Però hi ha molta gent que es pensa que, ui, no, els ossos, les plomes... No, això no ho notaràs pas. I llavors, quan el veus, és com prendre de veritat un brou de pollastre, amb el que et vas menjant, doncs, com et menjaries talls de pollastre... O sigui, és com un bric de sopa de pollastre amb pollastre.
És més el diguem-ne, la part mental, no?, de que tots tenim, que no pas... Això passa, per exemple, jo conec una persona que diu pajaritos no? Allò de per exemple, quan hi ha el moment de la cacera, doncs que hi ha la perdiu, que hi ha la gualla, diu, no, ocellets petits, no, pollastre sí, no? És a dir, és qüestió mental, això. No?
Ni més ni menys. I temes interessants que vull destacar-te, i és un sopar. A Filipines no tothom té la sort de menjar quan vol, i llavors és una font de proteïna important de sopar. És considerat també la pastilleta verda dels Filipins, ahir blava, la pastilleta blava dels Filipins, i la part que et sorprendrà més és que el trobes a Barcelona.
En sèrio?
Molt en sèrio.
A on, a on?
Diguem-ne que tu pots preguntar als restaurants filipins. Fins aquí arribo.
Doncs anirem a preguntar... Home, suposo que si arriba aquí és que és una menja legal.
Sí, jo imagino que sí, però que és un menjar que no tothom accepta, inclús pot portar problemes, a dir, que tingui gent que et munti...
El cidral.
Exacte. Doncs prefereixen no fer-t'ho públic. Però a quasi tots els restaurants filipins tu pots demanar el teu balut.
Doncs ho mirarem. Ja et dic a veure si el tastaré, a veure aquest estiu.
Ara estan de moda, eh? Sí? En els restaurants d'alta cuina de Filipines l'han recuperat i ara, bueno, és una moda extraordinària.
Josep Lluís Penedès, moltes gràcies, delicioso.
Un plaer.
La Fonda.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per posar un restaurant més a la Guia Virgínies. Òscar, bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Què, cap on anem avui?
Avui anem al Can Marlau, al carrer de París número 161 de Barcelona, on en Ferran Soler, que és un cuiner format, entre altres, al Bulli, que va passar a ser cap de cuina de la bodega 1900 d'Albert Adrià. Doncs bé, aquest tipus de cuina elaborada i ben feta, doncs és el que fa també a Can Marlau, potser amb un punt més simple, perquè estem parlant d'una cuina lleugera, però cuina catalana delicada, posada al dia i molt elegant, sense caure en clichés. No estem parlant d'una cuina catalana de clichés, estem parlant d'una cuina catalana posada al dia i lleugera i elegant. Per exemple, la carxofa empapada i rovell, que és una combinació de carxofa en crema, suau, lleugera, amb el cor de carxofa confitat, coronat per dauets de papada, i al bell mig de la crema uns puntets grocs ataronjats, que són salsa? No, són puntets de rovell semiquallats de guatlla, és a dir, l'ou de guatlla semiquallat, i el posen perquè tu el vagis trencant i es converteixi en una salsa. És, bueno, doncs és una forma divertida, però al final estem parlant d'ingredients tradicionals de la cuina catalana.
Més... A veure, què més, què més?
Més cuina catalana, fricandó amb crema de ceps. Un fricandó canònic, acadèmic, tradicional, carn llescada, lleugerament desfeta, perquè el fricandó ja ho té, que el tall, quan es cuit del dia abans, es tendeix a desfilar, i serveixen amb unes patates fregides, finíssimes, tipus palla, que estan molt bones, que gairebé són com agulles de cosir, són molt divertides, un toc cruixent que li va molt bé al fricandó.
Molt bé, escolta'm, algun pla més o anem cap a les postres?
Mira, deixa'm esmentar-ne dos. Una amanida russa molt, molt, molt cremosa, de les més cremoses de Barcelona, m'atreviria a dir, i una molt bona galta de porc amb puré de moniato, això ja estem parlant de temporada més a la tardor, i molt bons fideus amb gambes, que són un clàssic del local.
I les postres?
El flam. Aquí...
Ah, ara, vinga, ja ha caigut el flam.
És que no pots dubtar, el flam de Can Marlau és un també dels flams de referència a la ciutat de Barcelona.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana al restaurant Can Marlau del carrer París 161. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada gran.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui toca el Penedès, a un Penedès que jo encara no he tingut la sort de conèixer, però que us haig de dir que me n'he enamorat. Algú podria dir que això és gairebé com la Toscana, és a la part alta del Penedès, de fet, al Penedès, a tocar aquí el llindar amb el Garraf, i és que aquí he quedat amb un home que tothom diu que és una eminència, és una d'aquelles persones que en sap, però que a més se sap explicar, que no tota la gent sap explicar. I és que avui volem parlar de vi, avui volem parlar del sector vitivinícola, avui volem parlar d'històries, avui volem parlar de projectes, de present i sobretot de futur. I he quedat aquí amb l'Agustí Torelló, a veure si el veig per aquí. L'Agustinet, de fet, li diuen, no? Mira, ja el veig aquí remenant. Agustí, què tal? Bon dia.
Hey, bon dia. Com vas, això?
Escolta'm, jo quan m'has enviat el Google Maps per venir, jo em pensava que m'havia equivocat, perquè, clar, no hi havia sigut aquí. Escolta'm, això és... Estàs aquí amb sabates noves, no?
Sí, home, jo crec que a la vida tots tenim projectes, tots tenim il·lusions, tots tenim somnis, i després hi ha una cosa que és molt important, que només és a l'hora base d'anys, que és amb l'experiència. Llavors, al final, aquí hem fet un celler que, fruit, sobretot, de l'experiència, de l'observació, més que dir... despullar-te una miqueta com a enòleg, en comptes de dir, jo faig els vins, en comptes de dir, tinc aquest celler i faré vins, ha sigut l'invers, no? És allò, el desaprendre, per fer aquests vins com ha de ser el celler. I arrel d'aquí, junt amb el també Nova Generació, Sàvia Nova, amb l'Agustí, amb el meu fill, i amb la Marta, la meva filla, vam anar replantejant una miqueta de com han de ser els vins del futur, venguent de la tradició i tal. I en fet, el fruit d'això és aquest celler, que és un celler que és molt simple, senzill. Jo sempre dic que no falta res ni sobra res, però està molt pensat, molt, per fer vins autèntics. És allò de la cuina, no? Tu que ets cuiner i que saps, i que això ho podem entendre molt fàcil. Els enòlegs són cuiners de raïms. Llavors, quan tens una gran matèria prima, si tens una bona cuina, no per fer coses rares, sinó per respectar el producte, no? I això és el que hem intentat fer aquí.
Estem a Avinyonet del Penedès, no? Però en una zona molt concreta i, a més, amb molta història.
Sí, aquí tenim... Estem a Sant Sebastià dels Gorgs. Sant Sebastià dels Gorgs és una zona històrica molt interessant perquè al Penedès diem que tenim més de gairebé 3.000 anys d'història, perquè aquí a Avinyonet del Penedès, aquí a Sant Sebastià dels Gorgs, s'ha trobat el jaciment de la Font de la Canya, que convido tothom que és gran desconegut i que val la pena conèixer-ho, on els Ibers, la tribu dels cosetans dels Ibers, dels 650 abans de Crist, aquí ja tenien, era un fons, era el Mercabarna, per dir alguna cosa, de Catalunya, on venien tots els ramats de Lleida, on hi havia tot el tema del gra, i on els grecs entraven a Catalunya a través d'Empúries i a través d'Olèrdola. I aquí van anar a... Hi ha tota una pila brutal de sitges que es poden visitar avui en dia. Les sitges de gra era que excavaven en l'argila, excavaven uns dipòsits, per dir-ho d'alguna manera, unes sitges, el que seria en castellà un silo, perquè la gent ens entengui, unes sitges on hi posaven palla i posaven gra. Les tapaven hermèticament, la part del gra que tocava la palla fermentava, quedava un ambient inert, i depèn de la humitat de l'argila, podien guardar el gra entre 2 i 3 anys. Quan els arqueòlegs buiden les sitges després d'haver posat, després de fer servir, s'han trobat un vas de la deessa Demeter, del vi grec, que parla del condat que hi havia en Grècia, i s'han trobat les primeres llavors mineralitzades de vitis vinifera de raïm, que diu que aquí fa 3.000 anys que ja hi havia vinya, no? Per tant, després, a partir d'aquí, van passar els romans, després hi ha el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, que aquest any farà els 1.000 anys, el mil·lenari, que era del comte Borrell de Barcelona, que aquí van posar uns monjos van portar de la Orde de Víctor de Marsella perquè regessin per la seva la família, etc i tal. És a dir, aquí hi ha 3.000 anys d'història que ens contemplen de vi, i quan tu fas vi en un lloc d'aquests, tens un compromís amb la història per dir que no em tachin després de 3.000 anys que algú no ha fet alguna cosa, i alguna cosa que no toca. I la gent que fem vi, ens agrada fer vins amb identitat i amb autenticitat, no pots trair aquest llegat, no? Ens veiem més recollir un llegat per fer vins que expressin el territori i la història, som el que som per el que ens han precedit, i hem de mirar el futur mirant d'expressar aquest territori, aquest paisatge dins una copa de vi, que no és fàcil.
No és fàcil, però sí que és veritat que sou molt primmirats. Clar, com un cuiner a l'hora de voler fer un bon plat va buscar els millors productes, vosaltres deu buscar el millor raïm o cultiveu el millor raïm. Clar, jo aquí estic veient, per una banda d'aquesta part on estem aquí, d'aquest celler de Terroca, vinyes noves que no sé ni són teves o no, però en veig moltes de molt velles. I suposo que això també deu tenir una història, perquè... cada un de vosaltres, quan busqueu un territori, jo aquí veig que passa un airet, que això és fantàstic, i que segurament potser a 3 quilòmetres d'aquí aquest aire no hi és.
No, segur. Mira, el que dona identitat als vins, avui en dia hi ha vins ben fets arreu del món, i arreu d'Espanya, i arreu de la Península Ibèrica, i arreu de tot arreu. El que et dona, el que és un plus, és que els vins, a part de ser bo, tinguin identitat. I l'identitat li donen les varietats i la terra, un paisatge. Tu quan viatges pots viatjar fent fotografies, fent descripcions, però també podem viatjar a través del vi. Quan és capaç de condensar un paisatge dins una copa, jo crec que això és una cosa que transcendeix més del món del vi. Ja estem parlant d'història, de cultura, d'una cosa diferent. Per tant, nosaltres a l'hora de vinificar no pensem més que vins que facin part del paisatge del territori. Aquí treballem amb les varietats de tota la vida, macabeus, xarel·los, la poda de tota la vida, amb basques de secà, són vinyes velles. Les vinyes velles el que et donen econòmicament són molt fotudes perquè et donen pocs quilos, però quan més velles la vinya, més massa radicular tenim, més arrels tenim, més profundes són, més quilos dona, però per tant més concentració tenen el raïm. I com millor és, quan més concentració té el vi, té més potencial d'explicar-te el que ha passat, més potencial de parlar del territori del terroir. La nostra feina és parlar de Sant Sebastià dels Gorgs, d'aquesta transició de l'Ordal cap a la plana del Penedès. Estem aquí als costers de l'Ordal, sobretot en sòls molt calcaris. Cada vi té la seva expressió, té la seva identitat, però sobretot hi ha una línia conductora, que és de la casa que ets. Et diu molt bé aquest concepte més salí, més mineral, aquest calcari que tenim a sota, que ha fet el Penedès zona de blancs i d'escumosos, que aquí s'expressa d'una manera molt, molt especial. I crec que és la gràcia dels nostres vins, que a més tenen molta longevitat. Els nostres escumosos, com més criances els hi dones, més expressius són, però sempre gràcies sobretot a aquesta part més directa, més vertical, més fresca, que ens dona aquesta acidesa natural i aquesta part més salina i salada de la mineralitat del calcari.
Quan un cuiner o cuinera vol fer un restaurant, munta la cuina, pensant perfecte en quin tipus de cuina vol fer, quanta gent creu que seran a la cuina, no? Quins plats vol tirar. I aquí veig una cosa molt important, primer de tot, i és que heu pensat molt en aquesta part que ara està molt de moda, però que molta gent en parla, però que a vegades poca gent fa, no? Que és això de la sostenibilitat, que és això de la viticultura regenerativa. Què feu, diguem-ne, de diferent d'un celler convencional?
Mira, la meva formació és agrònom, soc enginyer agrònom. El 2020, el 19, quan vam tenir el Covid, vam tenir, a part d'una època molt complicada en la que tots teníem temps per força per reflexionar, vam tenir un atac de míldio bestial. Va ser, aquest mes del Covid va ser el mes d'abril més plujós dels últims 30 anys. Els que treballàvem ecològic i en biodinàmica ens vam trobar que teníem atacs de míldio. Era un fong, el míldio és un fong que necessita humitat i temperatura. Va ser terrible. Però tu miraves el bosc i dius, però si el bosc no el tracta ningú, no hi ha míldio. I per què no? Perquè hi ha biodiversitat. I la biodiversitat és l'equilibri de les coses. I aquí vam tenir també una transformació. Ja treballàvem ecològic, però vam anar un pas més endavant. Què és la viticultura regenerativa? Què és? És tornar vida a la vida, que el terreny estigui viu, que hi hagi cobertes vegetals. El bosc, la gent ara que ens està escoltant, jo penso una miqueta, al bosc no hi ha malalties. Tu tens un jardí a casa, tens pugó, tens no sé què, i per què no n'hi ha malalties al bosc? Perquè les plantes es posen en equilibri. Buscar l'equilibri de la terra és fonamental, perquè tot s'activa tot sol. Doncs això és molt important, i transmetre això en una copa és un tema molt important. I quan es parla avui en dia, tothom s'omple la boca de sostenibilitat. Però també hi ha una part, a part de la part vitícola i de la part autèntica, de fer vins autèntics que et marquin la identitat del territori, quan es parla de sostenibilitat hem de pensar també en que tothom s'ha de guanyar la vida. Res és sostenible si la gent no es guanya la vida. I el viticultor que treballa amb nosaltres no es farà ric, nosaltres tampoc, però es guanya bé la vida. Això és com parlar, estem en un programa aquí que es parla de cuina, és com parlar de gastronomia amb algú que passa gana. Diu, home, no m'atabalis. Per tant, res és sostenible si, i nosaltres també treballem molt perquè la gent que està al voltant i viu de tot això, que al final són sinergies i complicitats, sense sinergies i complicitats no s'avança, no? I que tothom s'ha de guanyar la vida. Per tant, també som sostenibles, no només amb la pràctica vitícola, sinó amb la pràctica social. I crec que això és molt important.
Hi ha una part fantàstica a l'hora de fer això, perquè quan tu tens, diguem-ne, el territori amb vinyes molt ben definit, amb parcel·les, amb varietats d'una anyada, d'una, diguem-ne, edat de les vinyes d'una altra, una de les coses que pots fer és fer el que fa molta gent, sobretot, diguem-ne, grans cellers, no només aquí, sinó a tot el món, que és, vinga, va, una varietat, la vinifiquem tota, la juntem tota i ja està. L'altra és ser més quirúrgic, no? És a dir, per exemple, vinificar cada parcel·la per separat. I això vosaltres hi esteu molt avesats.
hi ha una cosa que són grans bodegues, l'altra cosa són bodegues grans, no és el mateix, pot ser molt petit i anar a buscar aquella identitat del territori. Per tant, vinificar pots fer cada parcel·la és molt important, és molt complicat perquè et complica molt la feina, és molt difícil, però pots fer vins que siguin molt expressius, que et diguin... Ara, per exemple, dins els nostres escomosos tenim els parcel·laris, dius, i què és? Són vins escomosos d'una sola parcel·la. Per què? Perquè és com una orquestra que quan sona i sona bé, dius, espera, sona bé, però espera, has sortirà el solista. I aquell solista t'explica alguna cosa diferent. Doncs també volem que les vinyes, dins de la finca de Sant Sebastià dels Gorgs, també tenim els nostres solistes que volem que s'expressin sols, no? Llavors, vinificar per separat és important, però amb el canvi climàtic tenim el problema que les vinyes venen totes de cop, que fa molta calor, que collim a l'agost, per la qual hem hagut de fer un celler nou pensant en el canvi climàtic. Doncs avui en dia la petjada de carbònic és molt important, ser eficients energèticament, tots aquests temes no són només de màrqueting, són temes que si te'ls creus l'has de practicar i que després es transmeten al producte. I per tant, aquí agafar el raïm, el refredem, el vinifiquem, collim la parcel·la a parcel·la quan toca, fem el raïm, el collim a mà, cuidosament, el refredem a 10 graus. El refredar a 10 graus, quin és el gran avantatge? De que, per exemple, el raïm fred. El raïm fred ja no tens oxidacions, ja no tens contaminacions, ja no hem de fer servir sulfits, el sulfurós per nosaltres és algo per mi una miqueta arcaic, una miqueta antic, i que només s'ha de posar, és com una pastilla, tu te la prens quan et trobes malament, si et trobes bé no cal. Per tant, aquesta cura a la vinya, quan treballa en el mateix concepte en el celler, s'identifiquen vins que són més autèntics i també són més sants, són mínima intervenció. Però fer la mínima intervenció implica molt de coneixement i sobretot, una matèria prima molt bona.
A Terroca és molt coneguda per als vins escumosos, però també vins tranquils. I mira, ara veig que mira qui ve, l'Agustí, tu, el tenim per aquí, que a més ara m'explicareu quina és, diguem-ne, l'intríngulis per passar aquest canvi generacional. Mira, agafa una cadira, Agustí. Aquest canvi generacional, no? Perquè, escolta'm una cosa, Agustí, pare, tu quants anys tens ara?
Jo només en tinc 62.
62, i amb 62 anys, sabates noves, no?
Sí, però diré una cosa, que moltes vegades m'han dit, escolta'm, però tu portes tota la vida fent vi. Mira, jo vaig començar molt jovenet, i tu em coneixes molt bé, molt jovenet fent vins, no? Però només hi ha una brema a l'any. Jo només he fet 42 bremes a la meva vida. I 42 bremes pot ser tota una vida, però un cuiner que hagi cuinat 42 mesos, és un pipiolo, és un aprenent. Sí que aprens de l'experiència, de la intuïció, de tastar els vins, però sí que hi ha algo que és molt important, no? Quan tens la sort de que hi ha una generació on hi ha diàleg, on hi ha reflexió, que és com l'Agustí, em deia, parlarem, tu has dit de principi, parlarem de present i futur. Jo sóc present, sé d'on he vingut de la gestió dels meus pares, però el futur són ells, i al final jo crec que aquí, si el futur saben recollir la història d'on estem, quan deia el pla, no? Som el que mengem, però també som història. Quan tu vols veure un país el que és, has d'anar a un mercat. Per tant, jo crec que ser capaços d'agafar el testimoni d'on estem i mirar endavant és el que ens farà avançar. Sent uns clàssics, avançar en el temps, buscant sobretot territori, 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 identitat, identitat, identitat.
Tenim l'Agustí pare, que ha fet 42 baremes, i l'Agustí fill, l'Agustí Torelló Roca, quantes bremes ja porta fetes?
Bé, doncs jo realment després d'acabar la carrera d'enologia vaig estudiar a la Rovira Virgili i a partir d'allà vaig estar 3 anys viatjant una meta per fora, no? Jo crec que el món del vi és un món que és molt important entendre i comprendre diferents formes d'entendre, d'interpretar, no? I tenir un camp de visió molt més ampli, no? Però sí, això el que diu mon pare, no? Al final un enòleg, realment, per molta experiència que pugui semblar que té, tenim molt poques oportunitats, no? Cada any ja no és l'oportunitat i els factors cada any canvien, no? I jo crec que és la màgia del món del vi, no? Que al final és un món que no s'acaba mai, no? Jo des d'això, des del 2022, des del 2012, perdó, fins ara, doncs pràcticament són 11 baremes, no?
Escolta, i la manera que tens tu de pensar i la que té el teu pare, hi ha moltes diferències? Què és el que heu canviat, diguem-ne, a vegades amb grans trets, però a vegades amb petites cosetes que fan que allò es faci d'una manera diferent?
No, jo penso que el vi té una part molt important, que és la part cultural, no? A part de parlar del que és paisatge, climatologia, també la part cultural, no? I jo penso que, tot i venir de dos punts de partida molt diferents, no? Nosaltres, jo crec que la nostra generació és una generació privilegiada, hem pogut tenir la sort d'estudiar, de viatjar, de tastar... Però bé, la veritat és que amb mon pare, doncs, sempre des de dos punts de partida molt diferents, ens hem acabat trobant, no? Sempre des de la perspectiva d'intentar representar de forma el més precisa possible, no? Saber interpretar de forma precisa l'entorn que ens rodeja, no? I jo crec que la màgia del món del vi és aquesta, que dèiem abans, no? Estar sentats en una taula i poder viatjar a través de les copes, no? Això és, per nosaltres és la gran fita, no?, que tenim. Realment entenem que avui en dia som un element més, no?, d'aquest entorn, i que, per tant, acompanyem, tutoritzem, apliquem tot el coneixement i el criteri per anar cap a un model molt més sostenible i elaborar vins sota una idea cada cop menys invasiva i sobretot, doncs, que condensin aquest paisatge i aquest entorn, no? Per tant, jo crec que hi ha hagut com tota relació entre pare i fill, sempre hi ha moments de disputa, però amb el sentit d'arribar sempre a un punt principal, no?, que era buscar origen, identitat i sobretot representar aquest entorn, no?
Sabeu, jo també soc d'una època en la qual hi havia allò, si te'n recordo, els vinos d'autor, que es deia, no? En la qual l'enòleg era el protagonista i on a través de la tècnica veníem dels nostres avis, que de coneixement feia tot els vins d'una manera molt empírica, molt a ull i tal, que eren molt cuidadosos, gràcies a això vam tenir aquest tresor del que vam heredar. Nosaltres estudiant i veient tècniques, la fermentació controlada, el ser inoxidable, el fred, són tecnologies que els nostres fills han nascut, i els expliques que abans les teles eren de blanc i negre, hi havia dos canals, quasi que no s'ho creuen, no? Vam aplicar tecnologia, semblava que l'enòleg, com més tècnica tenies i com més coses feies en un vi, més bona nola que eres. Ells han nascut, aquesta generació, amb tot el coneixement, i això ja el tenien a la butxaca. Llavors, a l'hora d'anar a créixer més, dius que han de fer buscar allò de l'avi, la vinya, la viticultura, el coneixement ja el tenen, i mitjançant, si tens coneixement, tens matèria prima molt bona i tens reflexió, és quan es fan els vins que fan avui en dia, que abans eren impensables. Jo crec que és una evolució de tres o quatre generacions. Estem al punt, mai de la vida hi ha hagut vins tan bons ni vins escumosos tan bons com els que tenim avui en dia, mai.
Clar, és que hi ha una cosa important en tot això que dius, és a dir, a vegades per evolucionar has de fer tres o quatre passos enrere per donar-te en compte d'allò que tenies, no? Ara, per exemple, s'ha posat molt de moda aquesta nova, diguem-ne, fornada d'elaborar aquests vins que digueu-li com vulgueu, no? Vins naturals, vins de mínima intervenció, aquests vins, diguem-ne, que ja tenen aquest punt de carboni d'una forma natural, però que no són caves, no? O no són escumosos, diguem-ne, tradicionals. Tot això, cap on creieu que anirà? O us faria la pregunta, diguem-ne, més personalitzada, no? Cap on creieu que heu d'anar?
Bé, jo penso que això forma part una mica d'aquesta idea que parlàvem abans, no?, de paisatge i territori. Jo crec que tots aquests peatges, no?, que estem passant, tota aquesta idea, doncs, de treball d'introspecció cap a recuperar, doncs, tècniques possiblement molt més ancestrals, deixar una mica, doncs, aquesta idea d'encursetar els vins, ens porten cap a interpretar i poder representar, no?, de forma molt més precisa i molt més nítida aquest entorn, no? I al final jo crec que una part molt important del vi és que és un producte natural, un producte viu. Per tant, la nostra feina és acompanyar, tutoritzar, però que ens permetin cada cop buscar vins molt més identificatius, molt més representatius d'aquest entorn, i això s'emeta la gran voluntat, no? Jo penso que estem aplicant el coneixement, jo penso que la humanitat té una eina potentíssima, que és el coneixement, no? I moltes vegades aquest concepte de vins de mínima intervenció, vins naturals, molta gent pot pensar que és un rebuig a l'evolució, que és un rebuig al coneixement. Al contrari, és a dir, com menys tècnica vols aplicar, com menys vols intervenir en el vi, molt més coneixement hi ha d'haver darrere, no? I per tant és un control molt més meticulós, i penso que nosaltres anem cap a aquesta idea, no? De buscar vins on realment la nostra mà no sigui present, no volem ser l'element principal del procés, sinó un simple acompanyant, no? I els vins han de respirar paisatge, han de respirar clima, han de respirar cultura, que és fonamental, no? Som vell món vitícola i al final hem d'explicar al món què és el Penedès, no? I només ho podem fer des de la idea del paisatge, la cultura i el clima.
Clar, tu que vens d'una família, diguem-ne, del sector del cava, diguem-ne, històrica, com es pot innovar amb un producte, diguem-ne, tan històric, que té, diguem-ne, uns fonaments tan ben posats, però també, per altra banda, deixa-m'ho dir, i no voldria, diguem-ne, dir paraules que no toquen, no? Però com es pot innovar amb un producte que, per exemple, per una banda, està tan diversificat en territoris tan diferents, diguem-ne, a tot l'estat espanyol, no? Se li diu cava, un producte que es fa aquí al Penedès, però també que es fa a València o que es fa a altres indrets, amb què aquesta identitat, diguem-ne, de paisatge i de terreny, no?, de territori, és tan diferent, no? Per una banda tenim el classicisme, però aquesta innovació, aquesta avantguàrdia, diguem-ne, al sector dels escumosos, com la treballeu amb dues generacions, diguem-ne, de 30 anyades de diferència?
Jo penso que la gran revolució ve marcada per el més senzill i el que és fonamental, que és el territori. És a dir, la gran revolució vindrà en el moment en què siguem capaços de classificar els territoris, de parlar d'identitat, de zona. Jo penso que venim d'un procés de molts i molts anys on hem basat els nostres vins a partir del mètode, és a dir, s'ha parlat molt de la criança, dels licors d'expedició, dels copatges, però hem viscut molt d'esquena a la vinya, no? I jo penso que la gran revolució vindrà per la part fonamental del que ha de ser una denominació d'origen, no? Que ha de parlar d'origen, no? I per tant jo crec que aquesta és la idea, no? Començar a parlar de les diferents subzones dins del Penedès, dels municipis, de les textures de sols, de les exposicions, i la revolució ve per aquí. Al final no hem d'oblidar, com deia abans, no?, que som vell món vitícola, que tenim un gran tresor i un patrimoni, no?, de més de 3.000 anys d'història, i que per tant el món està esperant això, no? Ens hem de despullar, deixar de parlar de mètode, no? Perquè al final el mètode es pot repetir a qualsevol punt del món, i el que ens fa únics, diferents, és aquesta idea, doncs, de paisatge, zona, i començar a classificar el que és aquesta gran D.O., no? Que moltes vegades, doncs, n'hem parlat, i que el mètode ha estat una mica, doncs, el pal principal, no?, d'argument.
Clar, és que hi ha una cosa molt important en tot això, i ara potser aniria més cap a la banda del producte en si, i per exemple també ha anat molt per èpoques, no? L'Agustí Torelló Roca, el fill, segurament no va passar aquella època de que nosaltres veiem quan érem petits aquells anuncis que parlaven, no?, de que certes, diguem-ne, marques feien molt èmfasi. De fet, sobretot quan arriba el Nadal, te'n dones compte de que encara hi ha molta gent que es pensa que el sector dels escumosos és només per les festes, no?, pels dies de Nadal o per quan hi ha una celebració. I que jo crec, Agustí Torelló pare, que crec que és un dels grans errors, diguem-ne, del món del màrqueting que heu tingut, diguem-ne, des d'un punt de vista històric, perquè quan tu agafes un dimarts o un dimecres i que no vingui res a cuento, obris una ampolla d'escumós, algú dirà, caram, i què celebres, no? Però això no ho dius amb una ampolla de vi.
Sí, no, ja és cert. Bueno, venim, pensa, de que quan parlem dels escumosos, parlem del xampany, no? I el xampany, vaig fer una festa en xampany, que celebraves, no? Xampany juga una lliga a part, fins i tot a França, una lliga a part del món dels vins. Aquí que parlem de vins escumosos, parlem del cava, o de Quart Pinat, o de Clàssic Penedès, o de Conca del Riu Anoia... és a dir, estem parlant de vins escumosos, però estem parlant de vi. Nosaltres som una generació que hem vist més la gran evolució. Tu te'n recordes, Pep, que abans això sí que és cert, que els nostres pares o els avis era el diumenge el tortellet, amb un cava semisec, a més a més. Avui en dia jo crec que la gent entén que els vins escumosos són vins molt gastronòmics, que ens poden acompanyar a tot arreu, que aquí, per gràcies a Déu, la gent està redescobrint els vins escumosos, els vins blancs. Ha canviat moltíssim, per bé. Per bé, perquè a més també fa 40 anys enrere hi havia molts escumosos, la gran majoria eren bruts i semisecs. Avui en dia som vins molt més secs. Nosaltres a casa, per exemple, a Mata Roca, el 100% és Brut Natur. I la gent diu, per què no hi poses licor d'expedició? Perquè no faig còctels, és a dir, si m'està fi, equilibrat i tal, crec que no necessita res més. Però, per exemple, hi ha algun vi millor per acompanyar un arròs, una bona paella, com vi escumós? Ja t'ho dic jo, no. N'hi ha que hi van bé, però millor segur que no. Llavors, engegar, i després quan parlem a vegades de maridatges, també hi ha el tema d'estat d'ànim. Una persona emprenyada bevent un vi escumós no te'l pots imaginar. Eh? És allò de que ja porta un estat d'ànim. Llavors jo sempre dic, escolta, jo crec que les farmàcies haurien de vendre vins escumosos com Déu mana. Quan algú entra a la farmàcia, hòstia, és que no sé què em passa, què tal, pren-te una ampolleta de vi escumós com Déu mana i segur que estaràs millor. És a dir, el maridatge està d'acord amb les èpoques de l'any, amb el menjar, amb l'estat d'ànim, però avui en dia jo crec que els vins escumosos, els bons vins escumosos són vins escumosos, que tenen carbònic i que tenen un ventall per maridatges i per acompanyar menjars com mai de la vida. Els nostres avis s'ho van perdre una miqueta només pel postre. Cada vegada jo crec que és menys per postre i molt més per maridar durant tot el qualsevol àpat.
Clar, és que has dit una cosa important en tot això i te'n dones compte de que quan tens un bon territori, quan estàs en un bon territori, quan tens una bona vinya, quan aquesta vinya l'has cuidat bé i després la cuines bé, no? Jo no havia vist mai, per exemple, i segurament ara ja, ara em diràs, oh, no, ara ja ni comença a haver-hi molts cellers, no? Per exemple, que tinguin una càmera per conservar el raïm, perquè el raïm a l'època de barema no estigui molta estona a fora, que tingui calor, no, que passi calor, tot això. Quan el cuides bé, quan el cuines bé i sobretot quan controles tots aquests, diguem-ne, passos, aquests paràmetres perquè arribi, diguem-ne, a l'ampolla, aquí és on te'n dones compte de que aquella ampolla d'escumós no li fa falta res, no li fa falta, com deies, ni sulfurosos, no li fa falta cap tipus de tractament i tampoc és l'hora d'expedició, que al cap i la fi, a vegades, doncs, només seria el mateix vi que el torna a remplenar quan fas el degorjat.
Sí, al final, jo penso que el que parlàvem des d'inici, no? És fonamental el treball de vinya, no? El contacte directe amb la natura et dota d'una sensibilitat, no? per interpretar de forma més precisa aquest entorn, no? Per tant, tenir la gran sort de poder dissenyar un celler, no? Adaptat a les noves necessitats, adaptat a aquest canvi climàtic tan dur, no? que estem patint i que al final anem cap a un altre model, no? On el Penedès possiblement canviarà la nostra forma i els nostres vins, però sí que és fonamental això, no? Classificar les parcel·les, tenir en compte les exposicions, no és el mateix un sol, una vinya que li toqui el sol de matí que una vinya que li toqui el sol de tarda, collir exactament quan toca el raïm, poder-lo refredar, elaborar cada parcel·la per separat, no? Amb la qual jo sempre dic que les vinyes són com una població, no? Cada individu té una identitat pròpia, no? Amb la qual no podem parlar d'un macabeu de Sant Sebastià dels Gorgs, perquè hi ha molta diversitat de textures de sols, en funció de més a prop del massís o menys a prop del massís, en funció de les exposicions, en funció de l'orografia del terreny, no? Per tant, és fonamental això, no? I anem cap a un model cada cop més on haurem de ser capaços de primar la qualitat per sobre de la quantitat i entendre, doncs, que estem en una zona mediterrània, no? I per tant, la gràcia és aquesta, no? Intentar, doncs crear un model que sigui sostenible pel territori, que aporti valor, que dignifiqui i que ens ajudi a protegir tot aquest entorn, no? Que sense l'entorn no som res.
Sense l'entorn no som res. Si us posés en una tessitura de que aquí davant hi tenim una portada d'un diari, però si us en doneu compte, diu 2034, Agustí pare, estigués atent, 2034, i digués una notícia de casa vostra, d'aquest celler, en poques paraules, què us agradaria que digués aquesta notícia?
Home, a mi m'agradaria que diguessin a Terroca és l'expressió d'un paisatge.
Bueno, jo crec que aquí ara m'has fotut perquè els tiros anaven per aquí, no, també. Però sí, al final nosaltres el somni sempre ha estat poder reivindicar i poder representar el nostre entorn, no?
Agustí, si li has de donar una frase al teu fill, una d'aquelles coses que t'agradaria que tingués en compte sempre, no només aquests propers 10 anys, sinó tot el que li queda en aquest sector de la vinya, què li diries?
Home, treball d'honestetat i fer vins autèntics, que no deixen de ser treball de la vinya i ser honest i estar, intentar estar a l'alçada del nivell del producte. I això t'implica moltíssim la mínima intervenció ben entesa.
Agustí Torelló Roca, no sé si és una putada o és un plaer tenir un pare amb aquesta saviesa d'aquestes 42 anyades, però de ben segur que tens una gran feina per fer, no, aquí?
Sí, al final jo penso que és un gran privilegi, una gran sort, no? Haver nascut a la família que vaig tenir la sort de néixer, no? I que bé, que des de petit, doncs, haver respirat vi, no? Jo crec que a casa som una família que s'ha respirat vi, i les converses a taula de caps de setmanes, d'estar de vacances, les vacances a casa són una mica especials, perquè nosaltres som una família, doncs, que no ens hem anat de vacances a Nova York, ni hem anat a les Bahamas, sinó que els nostres viatges eren anar a Alsàcia, anar a Bordeus, ara ens anem a visitar la Toscana, o sigui, tot sempre, la nostra vida ha anat molt vinculada amb el món del vi, no? I al final crec que és una gran sort, doncs, haver pogut tenir aquest gran privilegi, i al final és seguir, doncs, aquesta idea, no? D'entendre la vida a través del món del vi, i bé, jo crec que és una forma de viure i d'entendre, no?
Salut i bombolles.
Això mateix, salut i bombolles i Penedès.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I ara és el moment de la poesia dolça. Des del seu obrador de pastisseria i xocolata, versos i sucre del pastisser i xocoactivista Lluís Riera.
Xiula el vent, s'endú remors, no hi ha paisatge, sols un cel confús de color fluix. Ràfegues contínues cimbregen finestrals i els porticons picant, i els porticons picant. El vent no para, i no pas les pors, que aquí aguanten, compartint espai amb les idees. Aneu picant mentre perduren.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, la cirereta del pastís d'avui ens la porta Bàrbara Costillan i diu: en els records de la infància, de tot bon cuiner o cuinera hi ha una cuina gran, una cuinera en moviment, una tarta, un pastís per fornejar i una mare. I això és el que volem tots, tenir aquella cuina de la mare, aquella cuina de l'àvia, que és el més gran record que podem tenir. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar. Adéu-siau i moltes gràcies. All comes away, all comes away.
hiding, hiding, hiding. You keep fighting, fighting, fighting. You keep crying, crying, crying. You keep running, running, running. You keep hiding, hiding, hiding. You keep fighting, fighting, fighting. You keep crying, 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 crying. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.